dimecres que acomiadem el preu de la llum ha seguit continuant a l'alça, sense fre, i avui dijous, atenció, perquè s'espera que freguem els 190 euros, prop de 20 euros més que ahir, això d'un dia per l'altre. Fins on ha d'arribar aquest desbocament? Jorge Andrei Esterner és advocat, especialista en dret de l'energia i coordinador del grup de treball fotovoltaica del clúster de l'energia eficient de Catalunya. Jorge Andrei, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Jorge, com s'entén això que estem vivint?
Bé, com s'entén? Doncs és molt bona pregunta i és difícil d'entendre. Si la tinguéssim que resumir molt, s'entén perquè el mercat elèctric té un funcionament de cassació marginalista. Això vol dir que l'energia més cara de cada hora, de cada dia, és la que marca el preu de totes les altres.
Anem a l'alça, mirem a l'alça.
Sí, anirem a l'alça. Hi ha empreses que es dediquen a fer previsions d'evolució de preu de la llum. Per tant, és a dir, que és algú que ningú sap amb molta certesa. Sí que sembla, jo no soc tampoc expert en evolució de preus, però sí que sembla que estarà alt el preu tot aquest any, l'any vinent també, gran part de l'any vinent, i que després anirà baixant. I anirà baixant, perquè ens facin una idea, la mitjana dels últims anys estava entre 40 i 50 euros el megawatt hora. Ara mateix, com tu deies abans, tenim 180, estem a prop del 180. Això evoluciona a un ritme vertiginós. Crec que en el que portem d'any va pujar 250% el preu de la llum, que és bàsicament el que va pujar també des del març d'aquest any el preu del gas, 250%. On anem? Doncs anem a un preu alt. El que queda d'any, una bona part del següent, i de cara als propers anys anirà baixant, però anirà baixant molt. Anirà baixant fins als 20-30 euros el megawatt per tota la penetració també d'energies renovables, d'energia solar fotovoltaica, d'energia eòlica, que té uns costos de producció pràcticament zero, perquè el seu combustible és el sol i el vent. És a dir, això és la previsió. Ningú ho pot saber amb certesa, però és difícil de preveure. Ja dic, hi ha empreses que es dediquen i cobren per fer informes de previsió d'evolució del preu de la llum. És un tema realment complex.
Jorge, el govern de Pedro Sánchez ahir mateix va aprovar un pla de xoc de 7 mesures per reduir aquesta escalada del preu del llum i amb la intenció de recuperar 2.600 milions d'euros d'aquests beneficis extraordinaris que obtenen les empreses energètiques, però alhora aquestes ja han amenaçat que tancaran les centrals nuclears si continuen amb aquest paquet de mesures. És a dir, té més poder aquest oligopoli que el govern d'un país?
Doncs jo crec que no, jo estic convençut que no. I primer de tot és que ja es veu com l'oligopoli està fent algo que és propi a l'oligopoli, que és jugar amb la por i jugar amb
l'amenaça,
amb afirmacions i amenaces que no són veritat. Si tu te'n vas a la llei del sector elèctric, tu per tancar una central de producció d'energia elèctrica, com és una central nuclear, tens que demanar autorització i te lo tenen que autoritzar, perquè si no estaries posant en risc el valor màxim de tota la normativa elèctrica, que és la seguretat del subministrament elèctric. Això no lo podem fer. La retribució de les elèctriques, que estan ja més que amortitzades i funcionen amb l'aigua, que són bé de tot. Les centrals nuclears, que encara estan allà posant residus, que van d'un país a l'altre, i que ja estan també, que porten en operació un munt de temps. Totes aquestes estan guanyant, se les estan pagant a totes elles a preu de gas. I porten en funcionament un munt d'anys. I totes aquelles estas estan internalitzant en les seves ofertes que fan al mercat elèctric el cost del CO2, que no emiteixen, però que emiteixen, diguem-ne, les seves cosines germanes, que són les centrals de producció de gas dels mateixos oligopolis, que a la vegada tenen les seves cosines germanes, que són les empreses comercialitzadores que empezant tenen els noms que tots sabem, no? De l'oligopoli, les grans. Això és algo que es portava reclamant anys i anys i anys, i el govern de Pedro Sánchez, però sobretot, i això no és un tema de partits, sobretot jo crec que la ministra Teresa Rivera han fet algo molt valent. I jo crec que aquí es veurà de veritat al Congrés qui vota alineat amb l'oligopoli i diu que això no es pot fer, i qui defensa que les empreses que porten anys i anys i anys guanyant molt, ara en un moment crític, tinguin també que assumir part de l'esforç
I Jorge, com s'entén que el govern fins ara, el govern espanyol, es justificava dient que no tenia marge de maniobra amb les tarifes de la llum i ara, de sobte, aprova in extremis aquestes 7 mesures?
Això és perquè, bueno, la meva opinió, aquí cadascú tindrà això. Una de les coses que el reclamaven també i que el reclamaven els socis de govern, que segurament sense aquests socis de govern no hagués tirat endavant lo del Willful Propis, el que és reformar la forma de funcionament del mercat elèctric, és a dir, això que sembla un absurd, que la energia més cara sigui la que marca el preu per tota la resta d'energies, això és un tema, i això és cert, això és un tema cert jurídic, és un tema de dret europeu. Tots els països de la Unió Europea funcionen amb aquest tipus de mercats marginalistes, no? De cassació marginalista. I això és cert dir que allà no hi ha marge de maniobra, perquè és un tema que està a les directives, i per canviar això tens que canviar les directives. Jo m'he llegit la llei, el Real Decret Llei. L'exposició de motius de la llei és una explicació, sobretot per als jutges, que hauran de resoldre els recursos que interposaran l'oligopoli. O sigui, el que tenim clar, claríssim, és que l'oligopoli recorrerà aquesta norma, o bueno, com que té rang de llei, recorrerà els actes d'aplicació d'aquesta norma. Això és seguríssim. Realment estem veient una batalla. I és una batalla que mai havia existit.
I en tot això, què hi podem fer els consumidors, Jorge?
Doncs mira, molt bona pregunta. Jo crec que tots tenim una part de responsabilitat, no? El govern, per supost, molt. Les empreses també, els ciutadans també. Doncs, què podem fer? Bueno, pues, independitzem-nos energèticament d'aquest oligopoli. I com ho fem, per ser concrets? Bueno, lo primer de tot és no pagar a la persona que t'està fent mal. A ti la llum, quan et truquen per dir-te una oferta magnífica, meravellosa, si tots cobren el mateix, si el mercat és el mateix per tots, entonces, llavors, lo primer de tot és que canviar-te. Si tu ets a una d'aquestes empreses que empiezan por Iber i acaben por Trola, o que empiezan per, bueno, pues per Natur i acaben por G, o per En i acaben por Desa, si tu estàs a una d'aquestes empreses, canvia't a qualsevol de les altres, que n'hi ha moltes altres. Aquí a Catalunya, per exemple, bueno, no irem, però aquí a Catalunya n'hi ha moltes empreses comercialitzadores molt bones. Bueno, aquests diners que tu pagaràs, sí o sí, perquè són del mercat elèctric, no se los paguis a aquestes empreses que porten anys i anys i anys aprofitant-se de la seva posició forta i de domini per maximitzar els beneficis sense basar-se en cap altre criteri. Això, lo més immediat. I després, naturalment, autoproduir la teva pròpia energia. Parla amb la teva comunitat de veïns, si vius en bloc de pis, o si tens la sort de tenir una casa individual, posa-te plaques a la teulada. Ara mateix hi ha empreses que també financien tot això, és a dir, tu pots tenir una instal·lació que te va a estalviar, perquè part de la teva energia la vas a autoproduir, i això és l'estalvi més gran. I abans, fa un parell d'anys, tu te la tenies que finançar, però ara ja n'hi ha molts tipus d'empreses que te lo financen. Ara sí, no facis la d'anar-te amb l'oligopoli, amb qualsevol altre que no sigui de l'oligopoli.
Per tant, aquest preu desbocat de la llum continuat podria ser un acicate, diuen, un incentiu molt important perquè ens poséssim les piles de cara al que és l'energia verda, no?
Absolutament.
Aquesta seria una part positiva de tot el que estem vivint. L'altra és que ens queda ben bé un any llarg i no sabem encara quin serà el topall definitiu abans no tombi i comenci a caure el preu de l'energia.
Sí, correcte, sí. Crec que a Anglaterra es van a doblar inclús el preu que estaven veient aquí, o més, o sigui, sí, no sabem.
Podríem dir, doncs, esperant o confiant en el millor, que això són les escorrialles d'un temps que aviat serà passat.
Sí. I tinguem present també el llarg termini, i pensant en termes de 5 anys, de 10 anys, per exemple, si tu et poses una instal·lació d'autoconsum, la vida útil d'aquesta instal·lació d'autoconsum són 20 anys. Llavors, ara està molt alt. És probable que dintre d'uns anys estigui baixet després. I després, quan tothom produeixi hidrogen i tots els cotxes vagin amb electricitat, pot ser que pugi. La incertesa respecte a l'evolució del preu de la llum és intrínseca. Si tu tens els actius, la instal·lació, per autoproduir-te un 20, un 30, un 50% del teu consum energètic, tu tens la seguretat. Perquè aquesta energia que tu produeixes amb plaques fotovoltaiques és gratis. Tu el que estàs pagant capacitat de mantenir-la. I si te l'has financiat, doncs tindràs que pagar, diguem-ne, la financiació fins arribar al punt d'amortització. Però l'energia prové del sol. És a dir, allà la incertesa no hi és. I és rentable. L'autoconsum és rentable i, per sort, estem veient que ha d'espera i creix cada any més. I, bueno, i continuem així, perquè és la solució òptima. És lògic. Ara mateix és lògic.
Jorge Andrei Esterner, advocat, especialista en dret de l'energia i coordinador del grup de treball fotovoltaica del clúster de l'energia eficient de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i bona nit.
Bona nit.